Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts en aquesta tarda de dilluns al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. D'avui fem un repàs de l'actualitat del dia i ho fem tot seguit en 30 minuts. A les vies de so avui tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Què tal, Sara?
Bé, recuperada ja.
Estàs recuperada, vam trobar a faltar la setmana
passada.
Jo també,
Jo això d'estar a casa tants dies...
Bé, però ara ja estàs bé, eh?
Perfectament.
Fas una mica de carona encara.
Sí, m'he privat una mica, mira, sempre hi ha coses bones.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar filologia i traducció, és director del Servei Lingüístic de SADE. Entre les seves aficions hi troba la lectura, el teatre, el cinema, la música, especialment la clàssica i el jazz, també li agrada cantar, i els esports com, per exemple, caminar, pedalar, trescar muntanya amunt, etc. Es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímida i molt català i del Barça. Bona tarda, Gabriel.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, i tu?
La noblesa també va bé o no?
Va perfecte. Encara no sé si sóc noble, Gabriel.
Encara que aniries a l'Ateneu la setmana passada.
No vaig poder, me'n vaig trobar fatal.
Home, de noble ja et podem dir que ho ets,
Sí, és una persona
noble. Persona, sí, però t'estàs també,
Doncs vinga, va, Gabriel Genescà, compartirem els temes del dia, però abans la Sara ens posa al dia de tot el que ha passat aquest dilluns amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat avui en una roda de premsa conjunta a Berlín amb la cancellera alemanya Angela Merkel que les coses que se li imputen són falses, tot i que això sí, admès que hi ha alguns aspectes de les suposades còpies publicades que són certes. Ho ha dit en referència al cas Bárcenas i els suposats sobresous que es pagaven en negre a membres del Partit Popular. Merkel, per la seva banda, ha afirmat que està convençuda que Rajoy solucionarà aquesta tasca i que Alemanya li donarà suport. Mentrestant, a casa nostra, el número 2 de Convergència i Unió, Oriol Pujol, ha comparegut en roda de premsa minuts després de conèixer la decisió del fiscal que ha demanat al jutge del cas ITV que l'imputi i ha reiterat que és innocent. Pujol també ha afirmat que ningú ha de fer nosa en el procés sobiranista. En aquest sentit, el dirigent convergent ha ressaltat que no podia dir res més perquè seria anticipar-se coses que encara no han passat. Seguim a casa nostra perquè la pressió veïnal i el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ha aconseguit que Unim hagi acceptat finalment la dació en pagament de l'habitatge d'un veí de la ciutat. Ha estat després de 4 dies d'ocupació d'una sucursal i de 3 hores de negociacions aquest matí que han fet possible aquesta solució. Aquest acord estableix la dació en pagament a canvi d'un lloguer social de 120 euros al mes. I en esports, atenció, escàndol al món del futbol també. L'Europol ha descobert una xarxa de corrupció internacional en el futbol acusada de comprar el resultat de 380 partits on s'han practicat apostes il·legals. Es tractaria de partits de lligues nacionals, Lliga de Campions i Mundials. La xarxa estaria controlada des d'Àsia, però implicaria també fins a 15 països de tot el món. En la investigació s'han identificat 425 persones entre àrbitres, jugadors i presumptes delinqüents. Aquesta trama hauria servit als implicats per guanyar uns 8 milions d'euros.
7:35 minuts aquesta hora marxant cap al Principat d'Andorra. Un grup de la Casa de Portugal al Principat va cantar ahir al migdia les tradicionals janeires a la catedral de Santa Maria d'Urgell, de la Seu. La missa va ser presidida per l'arcabisbe i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Ens en dona més detalls aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda. Carme, molt bona tarda. Sembla que no tenim la Carme preparada, en tot cas, i la intentarem recuperar més endavant. Ara el que fem és repassar l'actualitat pel que fa a la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
La situació tendirà a normalitzar-se, però no del tot. Les borrasques es mantindran aquests dies al Mediterrani amb un clima inestable i forts cops de vent, temps amb sol, però també amb estones de núvols. Nevarà feblement cap a la Vall d'Aran i la cota de neu pujarà fins als 1.700 metres. Les màximes baixaran fins als 15 graus. El temps es tornarà a complicar el proper dimecres amb una nova pertorbació que portarà una notable descens de les temperatures. A la segona meitat de la setmana continuarà el vent del nord i l'ambient d'hivern.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem l'exministre Celestino Corbacho, diputat socialista al Parlament. A la tertúlia ens acompanyaran el mateix Corbacho, acompanyat pel secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, i el dirigent d'UPyD, Ramon de Veciana. Poc després de les 9, ens visitarà la salesiana Bernarda García, missionera a Mali i a Costa d'Ivori, amb projectes de Mans Unides. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Taltavull, la secció de família i l'espai musical La Vida en Solfa. Tot això i més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Una democràcia sense valors es converteix fàcilment en un totalitarisme obert o bé encobert, com ho demostra la història. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Oli d'oliva, l'or verd de la nostra cuina.
Però no cal pagar-lo a preu d'or?
Perquè ara Hipercor, el bidó de verge extra olivar de Segura, té la segona unitat al 70% de descompte.
Així, el litre et surt per només 2,83 euros, només a la península.
Hipercor, preu i per millor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Bracafé els ofereix el temps. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs ara sí, tornem a connectar amb el Principat d'Andorra. Un grup de la Casa de Portugal al Principat va cantar ahir al migdia les tradicionals geneires de la Catedral de Santa Maria d'Urgell de la Seu. I la missa va ser presidida per l'arcabisbe i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vivés. Ens en dona més detalls, ara sí, a aquesta hora, des de Ràdio Principat. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vivés, va agrair ahir l'ofrena a Santa Maria d'Urgell del cant de les geneires. Tradicional felicitació de l'any nou del gener a les persones estimades o rellevants del poble que es va dur a terme al llarg de la missa solemne de les 12 del migdia a la catedral de la Seu d'Urgell. El grup de folklore de la Casa de Portugal al Principat d'Andorra va solemnitzar l'Eucaristia i posteriorment en acabar va oferir un breu concert en què hi van participar una trentena de cantaires i músics. La missa va ser presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vivés, que estava acompanyat pel vicari general i representant del copríncep mossèn Josep Maria Mauri i pel secretari general mossèn David Codina, a més del degà i rector de la catedral mossèn Xavier Parés. Va parlar en la seva homilia de les dificultats amb què es troba sempre l'acceptació de la veritat que ve de Déu i que posa al descobert les mesquineses de la humanitat.
Gràcies, Carme. Doncs ara sí, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns 4 de febrer i avui ho fem amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg. El número 2 de Convergència, Oriol Pujol, ha comparegut en roda de premsa minuts després de conèixer la decisió del fiscal que ha demanat a la jutge que porta el cas ITB que l'imputi i ha reiterat que és innocent.
Pujol considera que fins ara no ha pogut desfer-se i ha destacat, no ha pogut defensar-se, volíem dir, ha destacat després d'anunciar que també el també diputat Xavier Crespo es troba exactament en la seva mateixa situació, que ningú ha de fer nosa en el procés sobiranista. En aquest sentit, Oriol Pujol ha ressaltat que no podia dir res més perquè seria anticipar-se a coses que encara no han passat. Escoltem-lo.
Ningú ha de fer nosa al procés històric que ha endegat aquesta formació política. No fer nosa vol dir que algú potser s'hi ha de remengar més o s'hi ha de remengar menys. No fer nosa vol dir fer-ho possible. Per tant, la decisió, en cada cas, anirà associada a la possibilitat de que el procés endegat pugui anar endavant. I no puc anar més enllà, no puc anar més enllà, senzillament per una cosa, perquè anticiparia coses que no han passat.
La decisió de la Fiscalia arriba pocs dies després que el president català Artur Mas va anunciar en una cimera amb tots els organismes que intervenen en el control de l'acció pública a Catalunya arran de l'acumulació dels casos de presumpta corrupció. Mas va remarcar, recordem, que la pèrdua de confiança en les institucions afecta la recuperació econòmica i també el procés de transició nacional.
I tot just aquest dia, doncs, que Artur Mas estava fent aquesta roda de premsa per explicar aquesta cimera, hi havia un periodista del portal de Notícies que li preguntava i què passaria si l'endemà de la cimera s'imputés Oriol Pujol?
Clar, jo crec que amb aquests temes hem de ser molt curosos. Fa almenys 15 dies que s'està dient que la Fiscalia demanarà que la jutge imputi Oriol Pujol. Doncs jo, per una certa higiene, diguéssim, mediàtica, m'esperaria que això passi. I si no passa, de moment, mentre no passi, doncs no aniria nodrint això, que sí, que gairebé segur que l'imputen, que gairebé segur que ja ho diuen. Esperem que es produeixin els fets. Si, mentre no es produeixin, no existeixen. Primer punt. Segon punt, hauríem de veure també què vol dir imputar. Perquè sembla que, com que la paraula sona molt fort, això d'imputar, imputació, i ara a veure que estem buscant polítics per penjar-los aquesta mena de medalla que diu imputació, doncs sembla que això ja els desqualifiqui per tot. Com deia un polític l'altre dia en una tertúlia, imputar, en francès ho diuen d'una manera més elegant, els francesos sempre són molt cortesos, més elegants, diuen...
Saber fer.
Sí, exacte, le savoir faire, no? En diuen mis en examen, és a dir, vol dir que tu estàs exposat a que siguis examinat. Vol dir que algú t'atribueix una responsabilitat, però encara s'ha de demostrar. Per tant, jo crec que hauríem de, primer, no parlar de les coses fins que no es produeixin, i un cop es produeixin, administrar les paraules correctament, perquè altrament estem col·laborant tots plegats a aquesta mena de circ, que consisteix a dir, a veure quants polítics traiem demà a portada d'un diari o amb un noticiari per penjar-los, allò, al Sant Benito, que diuen en castellà, d'una imputació, que després moltes d'aquestes doncs no es confirmen. O jo crec que contribuem més a fer brutícia, allò que diuen escampar el ventilador de la merda, en perdó, que no pas a parlar de notícies concretes. Per tant, esperem a veure si realment la jutge imputa el senyor Oriol Pujol i a partir d'aquí, doncs, a veure quina decisió pren. Jo crec que el més honest és apartar-se d'un càrrec públic quan un polític està imputat, encara que això no vulgui dir necessàriament que sigui culpable de res.
Per tant, Oriol Pujol,
si es produís aquest fet, jo crec que s'hauria d'apartar. Ell mateix, avui em sembla que amb unes declaracions ja ha vingut...
Ho ha confirmat, sí. Ho ha mig confirmat. Ha dit que si en el cas que la jutge que porti el cas l'imputa...
Exacte, diu que ningú ha de fer nosa, diguéssim, pel procés sobiranista, i també ho ha dit avui la secretària d'Esquerra Republicana, és a dir, la por que fa ara és que, ara que s'inicien doncs, algunes aventures a Catalunya, doncs resulta que quedi tot tacat.
Diluït, d'alguna manera, sí, perquè sí. Això també t'ho volia preguntar, Gabriel, tu creus que això marcarà d'alguna manera el procés nacional que està vivint Catalunya?
Jo crec que de fet, totes aquestes rumors, aquesta rumorologia que afecta polítics, no només catalans, sinó també espanyols, podríem parlar després del cas d'en Rajoy, del Bárcenas, etc. Jo crec que això està enterbolint la realitat. Per què? Perquè són notícies molt, molt impactants, algunes d'elles no acreditades, no contrastades suficientment, però en canvi contribueixen a que tothom ja es faci una idea general del que és la buida pública, política, en aquest país, molt negativa. I hauríem de pensar, de pensar que si no tenim polítics, és a dir, l'alternativa a una política democràtica és un, com un règim militar, diguéssim, un règim autoritari. Per tant, menys porqueria, sobretot si no estan contrastades moltes d'aquestes informacions. Avui hem sentit també, no avui, fa dies que el senyor Bárcenas va dient que ell no està convençut que el senyor Rajoy no ha cobrat mai diner negre. Doncs llavors per què surt tot això? És a dir, analitzem una mica d'on venen aquestes notícies, que segurament algú les filtra. Qui és aquest algú que les filtra? Per què les filtra en determinats diaris? Per què surten ara aquestes notícies? Tot això jo crec que té molt poc de transparència democràtica. Que avui anessin uns quants polítics, i ara canvio de notícia, però que uns quants polítics anessin perseguint en Rajoy per veure si els hi contestava alguna cosa de les que no va contestar al cap de setmana. És a dir, que els polítics s'han de desplaçar a Berlín perquè per sentir el Rajoy contestar algunes notícies que no contesten la seva compareixença al cap de setmana, em sembla una mica patètic i molt poc democràtic.
En tot cas, ara ho estàs apuntant, aquesta compareixença de Rajoy i Merkel, però abans, Gabriel, si et sembla, comentem aquesta notícia que podem llegir al portal de notícies en referència a una enquesta que publica avui el diari El Periódico on assegura que el Partit Popular perdria 51 escons de cop.
Sí, de fet,
aquesta... Si es fessin les eleccions avui mateix.
Aquesta enquesta, que tampoc, de fet, no sabem exactament com, amb quines dades s'ha realitzat, però seria fàcil, fullejant ben bé la informació del periòdico, té una sèrie de dades curioses. Per exemple, demostra una tendència que ja s'ha vist a Grècia i a Itàlia, sobretot a Grècia, que els que fins ara eren els dos grans partits majoritaris en un règim bàsicament bipartidista, podríem dir que Espanya fins ara té un règim bipartidisme, això desapareix. Què vol dir? És a dir, no només el PP perd 51 escons, sinó que el PSOE no en recupera gaires dels molts que ja va perdre les últimes eleccions, de manera que ni PP ni PSOE aconsegueixen la majoria absoluta. Però és que, a més, si volen pactar amb algú altre, sobretot amb partits petits que ara creixen, per exemple, Izquierda Unida o UPyD, tampoc en tenen prou. És a dir, si el PP pactés amb UPyD, tampoc tindria majoria absoluta. I si els socialistes pactessin amb Izquierda Unida, tampoc. Amb la qual cosa s'obre un nou escenari i vés a saber si tot aquest enrenou que està sortint ara, vés a saber, alguns diuen, que potser voldrien que plegués el Rajoy, que hi hagués un PP més jacobí i més espanyol, però més jacobí, més de dretes, marcadament de dretes, i en contrast això hi hagués també un PSOE molt, també espanyol, però molt d'esquerres, que en qüestions d'estat pactarien. No es farien nosa, perquè un seria molt de dretes i l'altre seria molt d'esquerres, però pactarien els temes essencials, entre ells, podríem dir, la liquidació definitiva d'aquests processos autonòmics o sobiranistes que hi ha ara. És una de les coses que es comenten.
Avui compartim les notícies del dia amb Gabriel Genasca, ell és traductor i filòleg. Gabriel, si et sembla, el que fem és... seguim la ruta d'aquests periodistes que apuntaves, doncs, que han seguit a Mariano Rajoy, i marxem cap a Berlín perquè el president espanyol, que es troba, com us estem explicant, a Berlín aquests dies en el marc d'una cimera bilateral hispano-alemanya, prèvia a la reunió, recordem-ho, del Consell Europeu d'aquest mateix dijous, ha tornat a parlar avui del cas Bárcenas i dels suposats sobresous en negre del Partit Popular.
Doncs sí, Mercè, ho ha fet una roda de premsa conjunta amb la cancellera alemanya Angela Merkel, en què Rajoy ha reiterat que les coses que se li imputen són falses, tot i que això sí admès que hi ha alguns aspectes de les suposades còpies publicades que sí que són certs. També ha afirmat que, tot i que és un moment difícil, el superaran.
Las cosas que se me imputan son falsas, así lo he dicho y así lo reitero en el día de hoy, por lo cual me encuentro, como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la presidencia y al gobierno para superar una de las situaciones más difíciles que ha vivido España en los últimos 30 años.
Rajoy ha insistit també que el seu govern és estable, que té una majoria clara al Congrés i també un objectiu estable. Per la seva banda, Merkel ha sortit en auxili del president espanyol en totes les respostes. Ha dit que Espanya els ha demostrat els èxits que han tingut, que està convençuda, per tant, que Rajoy solucionarà aquesta tasca i que Alemanya li donarà suport amb totes les seves forces. Mentrestant, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, continua al·legant la comptabilitat en negre i atribueix les informacions a una manipulació barroera i diu que és evident que Rajoy i la cúpula del partit no va cobrar sobresous en negre.
Gabriel, aquí tenim, per començar, dos combats. D'una banda, Bárcenas contra Atur, que després també hem de comentar que avui han sortit noves xifres sobre l'atur,
sí,
una nova pujada, i d'altra banda, la segona, austeritat contra expansió. Vull ara que em diguis que facis d'àrbitre.
A veure...
que marquis el guanyador.
Primer, evidentment, hauria estat interessant saber, amb aquesta conversa que han tingut la senyora Merkel amb el senyor Rajoy, a veure fins a quin punt han parlat de l'austeritat o de la necessitat de reduir-la, perquè fa molt temps que se'n parlava i ara que és el moment oportú, és a dir, ara que el president del govern espanyol està amb la Merkel, doncs seria el moment de dir-li allò, no em cargolis tant els dallonsos, no? No em cargolis tant l'economia espanyola perquè així no ens en sortirem. De totes formes, jo amb aquest tema Bárcenas i el que he dit avui el Rajoy a Berlín, jo em quedo amb la notícia de les declaracions del vicesecretari d'Organització del PP, el senyor Floriano, que ha dit, com hem dit al començament d'aquestes notícies, que presentarà accions judicials contra tothom. Em sembla bé que, si són unes imputacions falses, comencem a portar les coses en l'àmbit de la justícia. Si no, estem fent com un joc de miralls en què no sabem mai quina és la veritat i quina és la mentida. És a dir, el País publica unes notícies, el senyor Bárcenas diu que ell mai ha pagat amb negre, el senyor Rajoy diu que tampoc, però això no s'ha de resoldre a còpia de declaracions o de rodes de premsa amb periodistes calladets, no. Això es resol, si realment és falsa aquesta informació, doncs te'n vas als jutjats i intentes que resolgui per aquella via. Si creiem en la democràcia, que vol dir la separació de poders, però entre aquests poders també hi ha el poder judicial. Per tant, celebro que canalitzin aquest tema cap a la justícia. El que sí que voldríem és garantir-nos assegurar que la justícia és eficaç i que és transparent. Que potser per aquí també plora la criatura. En aquest país en què la justícia no és gens lenta ni gens transparent, el que és més ràpid i més transparent és les notícies que surten a internet, en els portals digitals, els diaris. Això sí que és ràpid i transparent en el sentit que tothom ho veu. Una altra cosa és per on s'han obtingut aquestes notícies, que això ho hauríem d'esbrinar. Voldria saber qui fa arribar aquests paperets i si falsifica la signatura de qui la falsifica, i si no la falsifica, doncs com és que aquests paperets els té abans el senyor director del País que el senyor Rajoy, per exemple. Això també
o, per exemple, el senyor jutge.
Exacte.
Que hauria de ser així, d'alguna manera, Gabriel.
Si creiem la justícia, allò, a cada cosa el que és seu. I aquí estem fent judicis paral·lels en els mitjans de comunicació, que jo crec que no ajuden a la democràcia, una democràcia molt afeblida. Avui he sentit doncs, també en Màrius Carol, que deia, diu el sec de la democràcia, diguéssim, les costures de la democràcia s'estan descosint. Si forcem massa aquells pantalons o aquella roba per allà, ella es trencarà, hi haurà un estrip. I per tant hem de ser molt cautelosos a l'hora de parlar, de condemnar en els telenotícies a determinades persones que tenen una responsabilitat pública. Si realment són condemnables, doncs la justícia ja farà la seva feina. Si no, no carreguem tant les tintes perquè potser després ens hem de fer enrere. I dir, no, allà on vam dir que estava imputat, no ho està finalment, que normalment no es diu. És a dir, quan una persona està amenaçada d'una imputació o està imputat, això surt a tots els tabloids, a tots els portals d'internet, etc. Quan al final allò es demostra que era una imputació falsa, és a dir, que no hi havia cap mena de responsabilitat, això no es diu. Per tant, mea culpa pels mitjans.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, amb ell repassem les notícies d'aquest dilluns 4 de febrer. Nou rècord de l'atur registrat del mes de gener. Les dades de les oficines públiques d'ocupació indiquen que el mes passat els aturats que hi estaven apuntats van augmentar amb més de 132.000 persones respecte al passat mes de desembre. Ja hi ha, per tant, gairebé 5 milions de parats a l'estat espanyol.
Doncs es tracta d'un 2,72% més i el seu nivell més alt en tota la sèrie comparable que comença l'any 1996. Des del gener del 2012, l'atur ha pujat en gairebé 400.000 persones. Ha augmentat en tots els sectors, però un altre cop el dels serveis és el més afectat, segons aquestes dades publicades pel Ministeri de Treball i la Seguretat Social. Els segueixen agricultura, indústria i construcció.
Amb això de l'atur, potser algú se sorprendrà perquè l'altre dia van sortir unes dades d'atur que eren substancialment superiors, que eren les de l'EPA, les de l'enquesta de població activa, i ara surten les que elabora el Ministeri d'Ocupació. Les fonts són diferents. De fet, l'EPA la fa l'Institut Nacional d'Estadística i té en compte més variables. I com que té en compte més població, al final acaben sortint que hi ha més aturats, tant a Espanya com a Catalunya. Concretament a Espanya n'hi havia més de 5.200.000 i ara resulta que les dades d'avui del Ministeri són 4.600.000, no arriba. Esclar, al Ministeri li interessa oferir unes dades menys, diguéssim, menys voluminoses. De tota manera, jo miraria dues coses. Primer, una tendència, que encara és preocupant, que és que l'atur continua creixent. tots esperem que es produeixi aquell punt d'inflexió a partir del qual puguem dir, no, per primer trimestre o per primer semestre o per primer any, amb xifres globals, l'atur disminueix, seria una bona notícia. Però jo crec que ja hem de començar a avançar algunes bones notícies. En aquest sentit, voldria recordar una cosa que sembla que no es comenta gaire, que és que finalment hem aconseguit doncs, que la Nissan es quedi a Barcelona i fabriqui el nou model, la qual cosa representa doncs, una creació estimada de 1.000 llocs de treball directes i d'uns 3.000 indirectes. En una època de crisi en què surten aquestes xifres tan negatives de l'atur, jo crec que és una molt bona notícia.
I una inversió de 130 milions.
Exactament. I aquí sí que hauríem d'aplaudir-nos tots. És a dir, això no és ni mèrit ni de la Generalitat, ni del Ministeri, ni de Nissan, de tots, dels treballadors també, que segurament han hagut de fer un sacrifici, però pensant amb els seus companys, amb els companys que tindran a partir d'ara, que seran aquests nous llocs de treball. Per tant, és una bona notícia que s'ha de destacar. Tant de bon tinguéssim més d'aquestes i revertiríem totalment la situació.
Una altra bona notícia, podem dir-ho així, la pressió veïnal i el suport de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Sabadell ha aconseguit que Unim hagi acceptat finalment l'adhesió en pagament de l'habitatge d'un veí de la ciutat.
Ha estat després de 4 dies d'ocupació d'una sucursal i de 3 hores de negociacions aquest matí que han fet possible aquesta solució. Aquest acord estableix l'adhesió en pagament a canvi d'un lloguer social de 120 euros al mes. D'aquesta manera es podrà quedar a casa seva aquest veí i part dels diners serviran per pagar la part proporcional de les costes per cancel·lar la hipoteca contractada l'any 2002.
Jo crec que el més interessant d'aquesta notícia no és només l'anècdota, el cas concret d'aquest veí de Sabadell, sinó que pot crear escola, podríem dir. És a dir, que pot ser que es donin a partir d'ara més casos. Jo crec que és de justícia. S'hauria d'estudiar situació per situació, però la resolució d'aquest contenciós jo crec que ha estat un èxit i convidaria no només al més bancs en què es troben en situacions com aquestes, sinó també més gent en què pateix els greus, diguéssim, els problemes d'una hipoteca insostenible, que tiressin per aquesta via, a veure si es pot crear una certa jurisprudència per la via de la justícia.
Passa la setmana amb la proposta de la Sara. The most beautiful girl in the
world picks my tie. Frank Sinatra, Sara, ens portes?
Sí, m'encanta. I us porto també una dieta per si aquests dies teniu mal de panxa, que és molt habitual, perquè jo quan vaig anar al metge em va dir és molt habitual, no et preocupis, vaig dir, doncs mira, perfecte. M'ha donat una dieta que us la vaig a repassar per si de cas aquests dies teniu mal de panxa. Primers plats, heu de menjar sopa d'arròs, de pastanaga o de peix o arròs bullit. La patata també sempre podeu menjar-ne i pastanaga de mar.
Acaba.
Segons plats, peix blanc bullit, o sigui tot bullit, Carn a la planxa també, pollastre bullit o dur o passat per aigua. I de postres, poma al forn, codonyat, plàtan madur o iogurt. Jo, per tant, aquests dies només he menjat plàtan, iogurt i com a molt una miqueta de pa torrat, també. Per tant, ja estic perfecte.
Gabriel.
Sí, no, jo pensava el Frank Sinatra que hi té que veure.
Sí,
això,
Frank Sinatra.
Però és i la, your way, la, no? Your way.
La recepta de la Sara.
Mira,
Sinatrina.
Et venia de gust.
Va, sí, sí, sí.
Per tant,
sí,
tu recomanes a l'audiència del 2 de 8?
Primer, recomano que sempre mengin bé. I en aquests dies, que és molt habitual tenir mal de panxa, doncs que mengin aquestes coses que hem comentat.
Doncs mira, queda dit, Sara. A veure, amb aquests oients que ens estan escoltant, si ens volen explicar com ha anat la setmana amb la,
exacte,
amb la teva recepta,
amb arròs,
ens poden escriure al Facebook de 2 de 8 o bé pel Twitter, Sara.
Exacte, esperarem impacients a veure què ens posen.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions al Gabriel Genescà, moltes gràcies, ho tenim en compte, no, Nosaltres ens ho hem apuntat.
Jo també m'he apuntat, sí. La setmana que ve et diré què tal aquesta dieta Sinatrina.
Ja ho veuràs, Sinatrina. Gabriel.
Vinga, dilluns t'ho preguntarem,
Ho comprometo, a prendre l'arròs aquest, sí.
Nosaltres ho deixem aquí. Mario Ramírez de les Vies de So, a la producció i redacció, Víctor García, Víctor Caselles, també Sara Crudi, que us ha parlat Mercè Raga. Tots aquí us deixem amb Joan Ortiz i el seu programa Punt.org. Que passeu molt bona nit.
Bona
fins demà.
Nit, fins demà.
Ràdio Estel.